informatiu d'avui també parlarem sobre l'acord entre Foment i Abertis per desviar els camions de l'N340 a l'AP7. Bé, un acord que està pràcticament tancat. Així ho ha anunciat aquest matí el secretari d'Estat d'Infraestructures a l'Hospitalet de l'Infant, i justament quan a hores d'ara la circulació a l'N340 doncs està tallada al seu pas pel Perelló per un accident. Després en coneixem l'última hora al nostre informatiu. Seran alguns dels temes que abordarem a les notícies en un divendres on, com sempre, toca xarxes socials, i avui tranquil·la, Fini. Avui no toca, avui no tocarà sorpreses de darrera hora. Avui ens acompanya l'Eva García, ja ens està esperant. Per què? Perquè repassarem coses com ara un vídeo d'uns iaios ballant hip-hop. L'has vist?
No.
Estic al loro i ja t'ho expliquem.
No els he vist, els abuelos.
Les manies de Piqué de la seva samarreta, això sí, no?
Sí.
Això estàs al corrent.
Del telèfon mòbil. Que per ser molt interessant avui, ahir l'entrevista que li van fer.
Correcte.
A TV3, a Piqué.
I sabem per què, com se van conèixer la Shakira també, una mica el safareig. Saps quin és el telèfon mòbil que s'ha retirat del mercat?
Sí, tu vaig dir que explotaven les bateries.
Molt bé.
Tu vaig dir.
I a part d'això, doncs, també parlarem sobre el concurs fotogràfic a Instagram de les jornades gastronòmiques. I alguna cosa també és que segur que ens sortirà al temps de les xarxes socials amb l'Eva García. Tot això serà la primera part del programa. A la segona avui és divendres i, per tant, cada 15 dies ens acompanya el màxim responsable de l'Ajuntament de la Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, amb qui repassarem l'actualitat més immediata de la població, aquella actualitat que ens afecta a tots els calerós i caleres. I per tancar programa...
Vermut,
amb Víctor Núria. Vermuts interessants, i seguim en esta línia de conèixer personatges històrics. Jo aquest home no tenia ni idea que existia. Cada setmana em sorprèn i em trau, tio, gent, tio. Parlarem d'este o de l'altre. Qui és aquest?
Grans oblidats de la història.
Sí, perquè tu saps que hi ha un telègraf amb signatura catalana?
No.
No és, i et vaig dir ahir, no és el de Morse, no és el de Samuel Morse, que és el més conegut, puntet ratlla, és un altre tipus que ens explicarà Víctor, que és d'un tal Francesc Salvà. Sa mare el deu conèixer, perquè és un físic i metge, una cosa així una mica estranya, i ha portat molt al món de la meteorologia. Va ser una persona que va treballar molt amb tema de observacions meteorològiques, i gràcies a ell doncs recuperem avui dia dades molt importants que ens permeten també analitzar el que passa avui dia climatològicament parlant, tant del segle XVIII com del segle XIX. En parlarem doncs d'en Francesc Salvà, un dels pioners de la telegrafia elèctrica al nostre país i també arreu del món, amb Víctor Núria.
Coneixerem a Francesc Salvà i, com diuen, nunca t'hi acostaràs sin saber una cosa de más, no? Avui
doncs
sabrem
sí.
D'aquest personatge.
D'això i de moltes altres coses que ara mateix us expliquem en directe a la Cala Ràdio, programa 185, divendres 14 d'octubre de 2016. Comencem!
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest divendres 14 d'octubre. La Cala viurà la 32a edició de la Diada de l'Arrossejat aquest dissabte, retornant als seus orígens.
La Confraria Nova de Pescadors torna a ser l'escenari de la Diada Gastronòmica per excel·lència de la població, marcada dins les jornades del peix de la llotja. La Cala torna a ser plaça castellera diumenge amb la Diada dels Xics Caleros.
Els caleros, que actuaran amb els xiquets del Serrallo i els nois de la Torre, volen fer una de les seves millors diades i estrenaran a casa el Pilar de 5. Foment assegura que té pràcticament tancat un acord amb Abertis per desviar els camions de l'N340 a l'AP7.
El secretari d'Estat d'Infraestructures subratlla que ara caldrà l'aprovació del govern i del futur executiu espanyol. El nou impost nuclear català doblarà el fons destinat al territori.
El govern preveu recaptar a partir del 2017 uns 60 milions d'euros anuals, un 20% dels quals nutriria els fons de desenvolupament econòmic de les dues àrees nuclears catalanes. I 2 anys de presó per mantenir relacions sexuals amb una nena de 12 anys en posta.
El tribunal rebaixa la pena perquè l'acusat desconeixia que els fets eren objecte d'una sanció penal.
Titulars de l'actualitat d'aquest divendres a la Cala Ràdio. A Aquest dissabte 15 d'octubre i com a cloenda de les sisenes jornades gastronòmiques de l'arrossejat i del peix de la Llotja, l'Ametlla de Mar tornarà a celebrar la Diada de l'arrossejat que arriba enguany a les 32 edicions i que es consolida com la Diada gastronòmica per excel·lència de la població.
La gran novetat d'aquesta edició de les jornades és que recupera l'emplaçament històric de la Diada de l'arrossejat a la Confraria Nova de Pescadors i el canvi d'horari passant a realitzar-la a la tarda, a les 5. Amb les inscripcions tancades, des de Turisme informen que hi participaran una quarantena de concursants que optaran a 6 primers premis de mestres arrossaires. Damià Lleó, gerent de l'àrea municipal de turisme.
Dissabte per la tarda la Cofradia Nova serà l'escenari de la cloenda. No? Este cap de setmana és la cloenda d'aquestes jornades gastronòmiques de l'arrossejat i del peix de la Llotja. I pues, bueno, es va decidir doncs, no separar aquests dos actes que atrauen molta gent, com és la Diada de l'arrossejat i, per altra banda, la trobada castellera dels xiscaleros, perquè són per omplir més aquest cap de setmana. No? Esperem que la gent visiti la cala, visiti l'Ametlla de Mar i vingui tant a l'arrossejat com a la trobada castellera. També molt contents i satisfets que un any més agrair a tots els participants que han respost massivament i que ja tenim els dos turnos de l'arrossejat complerts. I bueno, pues esperem que sigui una festa, tant pels participants com pels visitants. Degustarem el típic arrossejat del nostre poble amb un marc pues, incomparable com és el nostre port i la nostra cofradia de pescadors.
D'altra banda, els visitants podran tastar aquest típic plat mariner al preu d'un euro per degustació. La diada comptarà amb les actuacions musicals dels Sirgadors i de la xaranga Chim Chim Mig Grau. Fins diumenge, dia 16 d'octubre, un total de 14 bars i 6 restaurants de la població col·laboren en les jornades gastronòmiques. A tall d'exemple, i a pocs dies per finalitzar-les, els bars participants en la ruta de tapes Tapamar han servit 2.500 tapes en total.
I la colla castellera de l'Ametlla de Mar vol desfer-se del gust agredolç amb el qual es van quedar després de la Diada de Sant Pere, on no van aconseguir refer-se d'una caiguda en la primera de les construccions, i volen que la quarta Diada de los Xiscaleros sigui de les millors de la seva història. Les sensacions són bones després que no hagin patit cap caiguda des d'aleshores i hagin descarregat la majoria de les construccions portades a diferents places castelleres. Javi Cosano, cocap de colla de los Xiscaleros.
Jo la veritat és que tinc molt bones sensacions. Els assajos últimament estem fent unes proves molt, molt xules. Està venint gent del poble que no havia vingut mai i gent que havia deixat de venir ha tornat a venir. Això ens dona unes sensacions molt bones i la veritat que estem demostrant que els assajos, l'actitud que tenim és superpositiva i la seguretat que donem dalt dels castells és molt, molt més bona que la que teníem abans de Sant Pere. I jo trobo que la confiança és que estem treballant podrem trencar els nervis que ens dona actuar a casa. Si anem concentrats i relaxats com si estiguéssim actuant fora de casa, jo crec que ho descarregarem tot sense cap problema.
Per la seva part, l'altre cap de colla de los Xiscaleros, Albert Romeu, explica els castells que portaran a la plaça.
Farem un 3 de 6 en agulla, un 4 de 6 o un 4 de 6 en agulla, no ho sabem encara. I la torre, que no l'han provat dues vegades aquest any a plaça i hem ficat l'acotxador i l'hem descarregat dues vegades. No l'han carregat, vull dir. Pilar de 5, com molt bé has dit, portava la cala, que no l'han portat. L'han portat al bateger de Tortosa. I segons com vagin els assajos, provar un pilar aixecat per sota, que és una cosa diferent que aquí el poble no s'ha vist mai. És, a més de pujar al castell, que la gent va pujant, doncs el castell surt del mig de la pinya i va pujant. Bueno, el castell de set, per falta de gent, no, l'hem anat treballant i el treballem, però clar, ens falta molta pinya i molta gent, però estem treballant.
La cita és diumenge 16 d'octubre a partir de les 11:30 del matí a la Confraria Vella de Pescadors amb l'actuació de les colles dels Xiquets del Serrallo de Tarragona, dels Nois de la Torre de Torredembarra i de los Xiscaleros.
Les notícies de la Cala Ràdio.
El secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez Pomar, ha avançat aquest divendres que el Ministeri de Foment té gairebé tancat un acord amb la concessionària Abertis per al desviament de camions a la carretera N340 a l'autopista AP7 a la demarcació de Tarragona. Ho ha anunciat aquest matí a l'Hospitalet de l'Infant.
Els acords estan molt avançats i ultimats i només estan pendents d'una darrera reunió, ha afirmat Gómez Pomar. El secretari d'Estat d'Infraestructures ha apuntat que ara caldrà esperar a la formació d'un nou govern a Espanya i tancar un acord amb la Generalitat, a qui ja s'ha traslladat la situació de les negociacions amb Abertis.
Bueno, aquí se han hecho primero, digamos, dos tipos de acciones. Una primera es la construcción de una serie de rotondas y la ordenación y señalización del tráfico de manera que se pueda reducir al máximo la accidentalidad. Y la otra cuestión, pues, son los acuerdos en los que se ha venido trabajando con la Generalitat para el desvío de camiones. Yo lo que puedo decir es que a la fecha de hoy los trabajos y los contactos primero con Abertis están prácticamente ultimados y que se ha trasladado ya, pues, a la Generalitat el que estos acuerdos están en muy buena condición de maduración para que finalmente, pues, se pueda tomar una decisión al respecto. Yo creo que lo oportuno es, Mersillat, se forma definitivamente un gobierno en España y que podamos ya, pues, cerrar un acuerdo con tanto la Consellería de Transportes como con la Consellería de Interior, que son las dos que tienen competencias en esta materia, esencialmente la de Interior, que tiene las competencias sobre tráfico transferidas en la comunidad.
A la notícia, el moviment veïnal Prou AP7 Gratuïta ja denuncia que tant Foment com la Generalitat estan buscant beneficiar les concessionàries i no pas els veïns del territori, que són qui utilitzen aquesta via i qui paguen. Tot i això, no el sorprèn l'anunci. Llorenç Navarro, portaveu del moviment veïnal.
Que nosaltres el que veiem és la pressió des de la Generalitat i a l'Estat ja li va bé, els acords s'estan prenent per beneficiar una empresa concessionària per a nosaltres. Claríssimament. Lo que quan comenta que es fan rotondes i ordenació de regulació de la seguretat, per a nosaltres això significa destrossar la 340. Cada un interpreta segons les paraules que els ho convenen. Als nostres polítics els interessa, com van fer a Girona i com van fer a altres llocs, és desviar els camions bonificats. Els camioners no volen. I la prova està que s'han manifestat així. La prova està que aquests preus, aquests diners, al final els acabem pagant els contribuents i el que hem de fer és recuperar l'autopista. Una jugada a tres bandes que quedi content a Abertis, la Generalitat i l'Estat, només vos dic una cosa, qui surt perdent som els veïns. I això ho tenim claríssim. I per això ja fa un any que estan en aquesta lluita i en aquestes paraules, i estan així. Tots van en el mateix. Beneficiar a la gent de les Terres de l'Ebre? No. Tot el que s'estan prenent aquestes mesures i aquestes decisions, mos, a nosaltres, a tots els veïns, mos empitjoren.
I atenció, notícia que comentàvem de darrera hora, perquè l'N340, el seu pas pel Perelló, ha quedat tallada en els dos sentits de la marxa aquest migdia per un aparatós accident que s'ha produït pel xoc entre un turisme i un camió. El sinistre s'ha produït a les 11:29 al punt quilomètric 1103, segons informa el Servei Català de Trànsit. Tot i la gravetat del xoc, únicament s'ha hagut de lamentar un ferit lleu que ha estat traslladat a l'hospital. Al lloc de l'accident s'hi ha desplaçat quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers i del SEM. Canviem d'assumpte. El govern de la Generalitat vol destinar el 20% dels 60 milions d'euros anual de recaptació del nou impost nuclear català al fons per a finançar projectes de desenvolupament econòmic de les dues àrees nuclears catalanes, la d'Ascó i Vandellòs, que inclouen 18 municipis, entre els quals l'Ametlla de Mar.
L'anunci d'Economia suposa augmentar en 10 milions d'euros la previsió d'ingressos de l'anterior model d'impost tombat pel Tribunal Constitucional i duplicar l'aportació al fons territorial, del 10% en l'anterior model al 20% en aquesta nova proposta. Si l'impost entra en vigor l'1 de gener de 2017, és la pretensió del govern i la seva posada en marxa no és reconeguda amb èxit per les elèctriques, els tribunals de justícia, les dues àrees nuclears podrien rebre fins a 12 milions d'euros a l'any. Amb l'anterior proposta, el territori rebia uns 5 milions d'euros cada any. El nou gravamen s'anomena impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d'elements radiotòxics. A grans trets, preveu gravar el risc ambiental derivat de la manipulació i transport del combustible nuclear. Una de les novetats de la proposta és l'establiment de bonificacions de fins a 5 milions d'euros en cas que les suposades emissions contaminants durant els processos esmentats es redueixin. Un concepte que fons d'economia admeten que s'haurà de desenvolupar durant la redacció i aprovació del reglament de desenvolupament de la llei. La proposta vol allunyar-se de l'anterior fórmula que va xocar amb el rebuig del Constitucional per considerar que l'impost català coincidia amb un tribut estatal sobre producció de combustible nuclear, fet que, al seu entendre, vulnerava les lleis de finançament autonòmic. El govern de Junts pel Sí vol incloure l'impost dintre la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat per al 2017. Si els pressupostos no s'aproven per manca de suports, com ha succeït enguany, el govern tramitaria la llei de nou impost per la via ordinària.
I darrer apunt en l'informatiu d'avui divendres, l'Audiència de Tarragona ha condemnat un jove a una pena de 2 anys de presó per haver mantingut relacions sexuals amb una nena de 12 anys l'agost del 2012. Segons la sentència, el processat, que aleshores tenia 19 anys, es va trobar la menor en un parc de Roquetes i sota un fals pretext la va dur fins al seu domicili d'Amposta. Allà l'acusat li va començar a treure la roba i van mantenir relacions sexuals, tot i que ell sabia que tenia 12 anys, subratllen els magistrats. Com a conseqüència d'aquests fets, la nena es va quedar embarassada i posteriorment es va sotmetre a un avortament. Després que les parts arribessin a un acord de conformitat abans del judici, el tribunal ha condemnat el jove per un delicte d'abusos sexuals a menors de 13 anys, en aplicació de l'anterior Codi Penal. Els magistrats han apreciat la concurrència d'un error de prohibició vencible, atès que el noi desconeixia que la seua conducta era delictiva. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Dies de pluja, temps inestable, saludem a la Carme Farnell. Bon dia, com es presenta el cap de setmana?
Bon dia, avui tornarem a parlar de pluges, però no tan intenses com les d'ahir al vespre. Avui s'espera que aquestes ruixats afectin ara durant el matí, sobretot cap a l'interior de la zona, però seran pluges més aviat continuades, però minces. També de cara al migdia s'espera que entri el vent de mestral i que a poc vagi fent net i que els núvols se vagin trencant. De cara al cap de setmana s'espera un temps més estable i, de fet, les temperatures que avui i demà seran una miqueta més baixes, diumenge tindran tendència a pujar. Això sí, es formaran alguns núvols baixos davant de la costa durant les primeres hores del matí i també al final del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix la temperatura, l'ambient és fresquet, 17,2 graus a l'Ametlla de Mar en una humitat del 75%. La pluja acumulada en les darreres hores han deixat 12 litres a l'Ametlla de Mar.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest divendres 14 d'octubre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I en el recull informatiu dissabte i diumenge a les 12 del migdia i les 8 del vespre. I també et pots seguir a les nostres xarxes socials als comptes de Facebook i Twitter. Aquesta ha estat l'actualitat d'avui divendres i, com sempre, acabant la setmana hem de posar també el nostre repàs a l'actualitat a les xarxes socials. Avui sí, avui compleixen, avui no fan campana. Eva García, bon dia.
Bon dia.
A les portes d'un cap de setmana molta, molta feina. El cap de setmana passat també vau tindre molta, molta feina. I és que no pareu, eh? No s'ha acabat l'estiu per a vosaltres.
No, d'això es tracta, no? D'animar el màxim possible durant el temps màxim possible, també. Uh-huh.
La setmana passada vam fer xarxes socials, ens vam estrenar la Fini i jo en tàndem fent les xarxes. Més aviat les vaig fer jo i la Fini va anar assabentant-se. Però sí que és cert que durant aquesta setmana també han anat passant coses. Coses com ara un anunci sonat en el món futbolístic de que s'abandona no un equip, sinó una selecció. I em sembla que tothom ja sap més o menys de qui estem parlant. Però a banda d'això, em sembla que tenim també altres coses per repassar, no?
Sí, alguna coseta tenim.
I vinculada amb els telèfons mòbils?
També,
i d'un que tu et volies comprar.
Ah, sí, 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 i tant.
D'un que ja l'han retirat del
mercat. Ja l'han retirat, menys mal que no m'ha donat temps a comprar-lo.
Temes que avui són protagonistes a les nostres xarxes socials. Anem per feina. Primer de tot, número 1. Un vídeo, n'hem tenim moltes setmanes de vídeos, eh? Vam començar amb el vídeo del Saló Eròtic de Barcelona, de Pricots, aquell Pàtria, amb la Marna Miller. Vam tenir la setmana passada el vídeo, que no sé si l'hauràs vist tu, de I have a pen, I have an apple, yes. An apple pen. L'has
yes,
vist?
Yes.
Molt bé. I aquesta setmana tenim un altre vídeo, que els protagonistes no són ni un boig asiàtic ni una actriu porno. Són dos avis.
Sí, sí, sí. Bueno, dos avis improvisant, bueno, no improvisant, vull dir, de manera natural, no?
Dos avis que què fan, Eva? Explica'm-nos, què fan?
Doncs hi ha un grup de hip-hop al metro que està tocant, no?, dins el vagó del metro, i els avis, primer em sembla que ell s'aixeca a donar-li un incentiu al del grup,
el grup de rap,
i després
veu
que s'anima i comença a ballar, primer intenta treure la seva dona i ella no vol, però al posar-se ja a ballar amb una noia comença també la iaia a ballar amb un noi, i bueno, és graciós, i a part, pues, que està molt bé aquestes cosetes.
Abans parlàvem mirant el vídeo. Això està intencionat, no està intencionat, què ha passat aquí? Clar, perquè tampoc el nom del grup tampoc el coneixem, per tant, diguem-ne d'alguna forma, jo crec que va ser més un espontani.
Espontani, això que no em sortia la paraula abans.
Perquè déu-n'hi-do, els iaios, com se movien les cinturetes.
Està molt bé, la veritat que sí.
Un vídeo que s'ha fet viral a través de les xarxes socials, sens dubte, i que doncs té més de 7 milions de visualitzacions, que...
Déu-n'hi-do.
Es diu aviat, però déu-n'hi-do, 7 milions de visualitzacions i, no sé, més de 100.000 comparticions i no sé quants mil m'agrades, per tant, perfecte, diguem-ne, per a, bueno, somriure una estona, no?, i veure també que la gent gran s'aixeca de la cadira del metro, s'aixeca del seu seient i es posa a ballar sense cap problema, sense cap tabú.
Hauríem de prendre nota. No? La veritat és que
nota,
si realment és així d'espontani, està molt bé.
Escolta'm, la notícia de la setmana possiblement passa per la samarreta, la famosa samarreta, que ha portat cua, la samarreta.
Sí, 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 les accions que tenim per aquí sempre porten cua, a tot l'estat, deixem-ho així.
Parlem de del Gerard Piqué, que ja ha dit que després doncs, de Rússia deixa la selecció. Arran de què? O ja fa temps que ho tenia al cap, però tot plegat ha generat una mica de polèmica. Arran de què? Doncs que en el darrer partit de la selecció, Gerard Piqué doncs, es va tallar les mànies de la seva samarreta llarga, i, clar, se les va posar a la mateixa alçada que una samarreta curta que porta el brodat a la màniga de la bandera espanyola, de la franja vermella i de la franja groga. Què passa? Que, doncs, molta de la gent ja va començar a polemitzar només veure aquesta samarreta.
Sí, bueno, això que has dit tu, no? Bàsicament, amb ella, Sergio Ramos, em sembla que va ser, li van donar als dos la samarreta de mania llarga, els altres de mania curta, i ell, doncs, se la va tallar, o sigui, perquè, bueno, doncs perquè li molestava anar de mania llarga, i ja tota aquesta gent ja es va pensar que era perquè s'havia tallat la bandera espanyola, quan realment ell va sortir, va demostrar que la samarreta manilla llarga pues, no portava la bandera espanyola. I no res, pues això. Ja ell per si ja normalment ja porta polèmica, el que és el personatge, pues, aquesta vegada encara més. I la veritat, pues, que clar, va poder demostrar que no portava la samarreta espanyola i pues, així s'ha quedat.
I a més també hem de parlar que molts deien, bueno, i per què no se posa una samarreta de màniga curta? Doncs perquè evidentment ell més per costum porta de mania llarga les samarretes i clar, doncs pues aquell dia tenia calor, que hem de dir, tenia calor i va decidir tallar-se les mànigues. Què passa? Doncs bueno, pues que al final doncs, tot aquest tema Catalunya-Espanya acaba també sortint en l'àmbit futbolístic i evidentment, doncs, Gerard Piqué, doncs, després de moltes crítiques acumulades, ha dit que ha dit prou i marxa. Tot i això, des de la mateixa selecció, companys el defensaven i també, doncs, els tècnics també li donaven suport, així com, bueno, diverses persones de diferents clubs esportius en una situació, bueno, doncs, que lamentable, podríem dir, al final. Escolta'm, tu et volies comprar un mòbil, no, m'has dit?
Sí, jo sóc de Samsung. Però...
Tu ets de Samsung,
sí,
vale.
Però no... Hòstia, m'ha decepcionat aquest últim dispositiu mòbil, no? Jo realment me'l volia comprar, m'agrada més el Samsung que l'iPhone, però de moment, bueno, no, i tant que no me'l compraré, Samsung ha retirat el Note 7.
El Galaxy Note 7, que era la novetat...
Sí, l'aposta nova.
L'aposta nova, i bueno, ja ha demanat la companyia que pagui, tot aquells que tinguin aquests telèfons, que la paguin i el deixin d'utilitzar, que els hi faran, doncs, un reemborsament de diners, podran optar per altres telèfons, en fi, tot plegat, perquè problemes amb les bateries. Has vist imatges dels mòbils fosos? Però fosos, quan us diem fosos vol dir del mig, com si fossin plastilina. Fosos, desfets.
Sí, totalment. La veritat és que s'han vist mil imatges i no, simplement no ha passat en algun mòbil aïllat, ha passat a molts de mòbils. I inclús, vaig sentir aquesta setmana, que hi haurà companyies que s'han negat a transportar aquests mòbils perquè diu que continuen sent perillosos, inclòs una vegada parats i tot.
Parats i d'això. Déu-n'hi-do quina fabricació han hagut fer, perquè quines presses devien portar perquè generessin tots aquests problemes.
Li
no?
portarà moltes pèrdues,
Sí.
Samsung, sí.
Deien que més de 2.000 milions de dòlars.
Una animalada.
Bé, en fi, és el que passa a vegades per córrer i per tindre pressa. Escolta'm, canviant d'assumpte, a tu t'agrada molt el Samsung i tens alguna tenda, botiga, cosa, allò que dius preferida?
No, per...
Ikea, no?
Ah, és que m'has canviat totalment, m'has agafat.
Ara m'has entès, eh?
Sí.
Per què ho diem, això, doncs? Perquè Ikea obrirà, durant uns dies només, però obrirà unes botigues efímeres.
Sí, no?
A Barcelona i a Madrid. Vamos, això que es diu ara pop-up, no? D'aquesta moda...
Sí, pop-up, no? Total. Sí, a Barcelona i a Madrid, i també de productes exclusius durant uns dies, que sol podràs trobar en aquelles tendes... En principi és com la celebració de que fa 20 anys que es va obrir IKEA aquí a Espanya.
Sí, va arribar l'any 96 a Barcelona i a Espanya i doncs déu-n'hi-do el que ha anat ampliant-se. De fet, tenim pendent que a Tarragona algun dia, sempre es parla molt d'IKEA Tarragona, però el que sí que és més cert és que en pocs mesos s'ha de posar la compra online d'IKEA.
Han dit que al desembre, bueno, diu que ja hi ha alguna prova pilot a València i a Baracaldo i que al desembre estarà instaurada a totes les tendes, bueno, que Ikea vendrà al món online, no? Que seria fantàstic, la veritat.
A més, també, si ets de Pamplona, de la Comunitat Foral Navarra, tu pots comprar per internet i després t'ho porten a un punt de recollida a Pamplona. És a dir, no hi ha tenda física, però sí que hi ha un punt de recollida amb el qual, doncs, bueno, a poc a poc van ampliant el seu mercat i que també busca donar noves idees i noves, bueno, en fi, formes de comerç, que no sigui entrar allà i perdre tot un dia, sinó que puguis entrar a una botiga més petita al centre de la ciutat, que puguis fer compres de petits objectes, al final també entenc com a coses de regals, coses més originals, diferents de les que trobes ja amb el catàleg d'IKEA, i, bueno, és una cosa una mica diferent. Més
i tant.
Innovadora. I ja per acabar, anem a parlar de Google i de l'enrenou que... o del susto. Déu-n'hi-do, quin susto. Es van endur la família i ell mateix, el nen de 12 anys, d'Alacant, que va fer, bueno, va cometre un greu error intentant-se fer youtuber. Què va fer? Explica'm-ho.
Bueno, no, se va equivocar, no? I va obrir un compte de Google AdWords.
Que perquè la gent entengui, què és això de Google AdWords?
És on es publiciten les empreses a Google.
Molt bé, és a dir, per entendre'ns, el youtuber, vale? Per tant, YouTube, ell el que volia era fer-se el seu canal de vídeos i que, a través d'aquella publicitat que ens traguem quan veiem un vídeo a YouTube, doncs ells van cobrant uns ingressos.
Que remuneressin amb ells, sí.
I va fer tot el contrari, és a dir, ell va anunciar-se com algú i que ell anava pagant perquè Google l'anunciés.
Sí, a través de la plataforma Google AdWords, que és la plataforma a través de la qual ens publicitem a Google, i clar, ell devia anar veient, suposo que ell anava pujant i era tot el contrari, no? Que ell hauria de pagar després. Llavors, bueno, finalment Google ha cancel·lat la deuda a la família, que pujava més de 100.000 euros, i bueno, sort han tingut, no? Perquè...
Imagina't, eh?
Que, vaja, gràcia.
Que, imagina't, què et passaria a tu si et trobessis ara que t'arriba ta filla amb esta factureta?
No sé si... No vull pensar-ho, però bueno, també és el que diem, com pot ser que un noi de 12 anys ho tingui accés a aquestes dades, perquè li devien preguntar dades de targetes, dades bancàries, que tampoc, no sé, la meva filla, per exemple, no té accés a aquestes dades. Clar. I com Google permet que un noi de 12 anys... Pues,
pugui fer aquests anuncis,
sí, pugui fer aquests anuncis. Vull dir que suposo... Si li han perdonat, però algo deu ser. No ho sé, perquè no crec que tampoc... No crec que perdonin tan fàcilment.
A més, explica en un comunicat l'empresa que han analitzat el cas i que no han rebut diners per part d'aquest usuari. Per tant, van a cancel·lar aquest saldo pendent amb AdWords, i a més expliquen que molts dels serveis online, incloent aquest Google AdWords, tenen restriccions d'ús per edat. I sabem que això és molt important per mantenir l'entorn de la família segur en internet, i també per això els pares poden trobar informació sobre com fer-ho en el centre de seguretat familiar que té Google a la xarxa. Per tant, ha sigut benevolent Google i ha cancel·lat aquesta... Això, no, paguen 100.000 euros hipotecats per tota la vida.
I tant.
Escolta'm, Eva, darrer cap de setmana de les jornades gastronòmiques, colofó final, recta final, cloenda, amb la diada de l'arrossejat demà a la tarda, diumenge al matí amb la diada castellera, i la gent pot aprofitar per participar en el concurs
d'Instagram. Sí, amb el concurs d'Instagram per a guanyar un sopar per a dues persones en les properes jornades gastronòmiques aquí a l'Ametlla de Mar, amb el hashtag peixblanc16 i Ametlla de Mar, com sempre. Llavors anem ja, el tercer cap de setmana, sabem per part dels restauradors i per part dels bars de tàpies que està funcionant molt bé.
Correcte, ara ho repassarem abans, sí, sí.
Tenim ja bastantes fotos pujades i no res, pues animar que vinguin a l'arrossejat demà a la tarda i que pengin les fotos al llistat d'Instagram.
I que acabin de cunyar bé les butlletes de les tapes.
Sí,
també, eh?
Sí, que passen pels bars, les butlletes de les tapes, que realment cada vegada els nostres bars ho treballem molt, sí, moltíssim, no?
Bueno, Eva, a gaudir del cap de setmana i de la finta que ens toca passar. Moltíssimes gràcies, com sempre. La setmana vinent parlarem amb Dami aquí a les xarxes socials. Molt bon cap de setmana i bon profit.
Igualment.
Cala Ràdio, sempre amb tu.
Aquest cap de setmana tens una cita gastronòmica a l'Ametlla de Mar, a la Diada de l'Arrossejat, on podràs, per només un euro, tastar aquest plat que van exportar els pescadors de la cala a tota la costa catalana. Diumenge tindrà lloc la Diada Castellera amb la participació dels xiquets del Serrallo, els nois de la Torre i los xics caleros.
La Cala Ràdio, 107.3 FM.
Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Encarem ja la segona part del Sempre amb tu d'aquest divendres. Ho escoltàvem ara, parlem de la Diada de l'Arrossejat, d'aquestes jornades gastronòmiques que arriben a la seva recta final aquest cap de setmana. Serà un dels temes que tot seguit li traslladarem a l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Jordi Gaseni, que ja ens acompanya als nostres estudis. Alcalde, molt bon dia.
Molt bon dia.
Un cap de setmana que esperem que el temps ens respecti una mica, eh?
Esperem que sí, ha fet prou aigua, que és d'agrair també,
que és
perquè tot està molt sec i també necessitem veure com... Els carrers estan nets, però també el camp no patix i tothom ja, qui més qui menys, té vista posada en que aigua, vol dir que d'aquí poc podrem anar al rovelló, o sigui que... Bé, tot això ajuda també a agafar amb optimisme, eh?
Sí, no? I també potser salva una mica encara la collita de l'oliva si algun dels olivers aguanta una mica.
Evidentment.
Bé, alcalde, deixem el tema de l'arrossejat per la recta final, deixarem un bon gust de boca. Si li sembla, comencem parlant de l'actualitat més immediata. Fa molt poca estona acabem de sortir d'una reunió amb el delegat de Salut a les Terres de l'Ebre, Ismael Pinyes, en el qual doncs ja entenc que li han traslladat diverses qüestions relacionades amb el nostre municipi. Una d'elles, el tema de les atencions d'emergències. Amb aquesta reclamació coneixíem ja que l'Ajuntament havia fet al Departament de Salut d'un reforç en el tema d'ambulàncies al municipi, però també entenc d'altres qüestions vinculades amb el centre d'atenció primària i altres serveis sanitaris a la població.
Sí, doncs és una de les reunions que teníem previstes, també doncs, per veure com el funcionament doncs, del BIR i del suport doncs, bàsic en el servei d'ambulàncies, també doncs, del servei d'emergències mèdiques i en aquest cas doncs, bueno, continuem en la labor de treballar, de trobar la millor ubicació també doncs, per a consolidar el que avui és provisional i està a base d'ambulàncies, doncs, poder trobar un lloc definitiu i també doncs, en base doncs, a totes les converses que tenim, som optimistes de poder-ho tancar doncs, en breu temps, però sí que és un lloc doncs, que és important i aquí doncs, estem intentant que l'empresa també doncs, treure el màxim possible perquè puguin fer la màxima inversió i que realment sigui doncs, una base de referència doncs, no només de l'Ametlla de Mar, sinó de les Terres de l'Ebre, i amb això doncs, estem satisfets i contents perquè es consolida el que és el vehicle d'intervenció ràpida, el BIR, les 24 hores, com sabeu, i també doncs, ara, sigui amb nous pressupostos de la Generalitat o no, ja ho veurem, perquè segur que això s'està negociant, però que sí que poguéssim ja assegurar d'una per totes doncs, este reforç de 12 hores d'ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques. Això, a la cala, és evident, sempre tenint en compte de que comptem doncs, amb el nostre servei d'urgències municipals, doncs, que tot això que estem parlant, que hem dit des d'un principi, doncs, són els complements doncs, que ens ofereix i que aconseguim per part de la Generalitat i per part del Departament de Salut.
Uns complements que entenc que són reivindicats. Suposo que també han parlat una mica de com ha anat l'estiu a escala de salut al municipi amb els reforços que des del departament també es van aplicar al centre d'atenció primària. Hi ha demandes també en aquest sentit a l'atenció sanitària
primària? Jo el que et puc dir avui és que la sensació és de satisfacció i que és el BIR, el vehicle d'intervenció ràpida, doncs, en principi d'una zona molt important de les Terres de l'Ebre. És un lloc estratègic, el que és una opció estratègica a l'Ametlla de Mar i amb això doncs, estem molt satisfets perquè això vol dir que a poc a poc podem anar garantint una de les necessitats bàsiques que és la salut, poder-la tindre doncs, amb una de les primeres opcions i ben cuidada, i en aquest cas doncs, que tinguéssim recursos i que tinguéssim recursos no només els municipals, sinó que a més tinguéssim el reforç del recurs doncs, de la Generalitat, doncs això és una bona nova.
Tema de salut, per tant, que sabrem què és el que acaba produint-se al llarg de les pròximes setmanes, també vinculat amb el tema dels pressupostos. Alcalde, aquesta setmana sí que per això han iniciat, o en aquests darrers dies han iniciat una sèrie d'actuacions al port de l'Ametlla de Mar, en diversos indrets, i un dels punts potser que caldria destacar és la zona de les escales del Contramestre, per dir d'alguna forma, de doncs, tota aquella zona que hi ha entre el carrer Miramar i la plaça Joan Miró, perquè patiran modificacions importants.
Sí, jo crec que ara també nosaltres, de manera coordinada amb la nova gerència de Ports de la Generalitat, de fet ja fa una setmana llarga doncs, que ens vam poder reunir, una miqueta de contrastar i compartir totes aquelles inquietuds que tenim i aquelles obres doncs, que ja estaven planejades però que d'alguna manera que necessitaven desencallar. I aquesta setmana ja ha sigut una realitat en una situació que, tot i que d'alguna manera també queda aquell regust de que hi ha una part de la nostra història, però també doncs, adequant-la en els nous moments i les noves necessitats i també els nous problemes que es poden generar. Ara parlàvem de les escaletes de la caseta del Guarda a la platja llarga, a la Cova Llarga, perdó, doncs, bé, doncs sabeu que està al ben mig d'una curva tancada, doncs jo sé que fa molt de temps, però allí doncs havia hagut algun susto, de, sobretot doncs, bueno, allí doncs, la poca gent que podia, o molta que pot baixar, gent jove o gent gran, doncs que moltes vegades el cotxe doncs, no el veus vindre i la veritat era que és un perill. I doncs, bueno, l'opció era doncs, a rehabilitar aquella zona, tancar aquelles escaletes, i també doncs, això és una de les primeres accions que es fan, però que tanquem, encara que sigui un accés que era perillós o era difícil, però també doncs, amb vistes de que els nous projectes que aniran sorgint doncs, no només o sigui, aniran a favor de facilitar doncs l'accés de les persones al port. Vale? I una de les darreres peticions que van fer als tècnics, en aquest cas el responsable de la zona sud de ports, l'Enric, era que amb les obres que es faran a les casetes dels arrieros, diguéssim, allà a la zona de l'antiga, dels antics porxos de la cofradia del CIP, doncs és que poguéssim garantir, i aquesta és la petició que se'ls va fer, poguéssim garantir que amb la nova comunicació que hauria de les rampes que baixen del casc urbà fins al port, doncs que hi hagués la garantia d'un elevador que almenys pogués salvar doncs, una primera planta doncs, i que després doncs, poguéssim tindre un accés, un bon accés a les persones de mobilitat reduïda, que això no només per la mateixa gent del poble, sinó que també és un atractiu i una necessitat, sobretot una necessitat pels visitants que tenim i també doncs, per la nostra gent. No?
Per tant, parlaríem de la instal·lació d'un ascensor a la zona de la Confraria Vella.
Bé, un ascensor, podem dir un ascensor, però el que es contempla dins de tot el que hem parlat seria doncs, salvar aquesta primera planta, només estaríem parlant de salvar, seria un elevador que podria facilitar l'accés a les persones amb mobilitat doncs, reduïda. En aquest cas, això és un projecte doncs, que estem parlant, que estem redibuixant i que d'alguna manera el dibuix que hi havia també doncs, l'estem analitzant perquè sabem que és una obra que és molt important per al nostre poble, perquè és una obra doncs, que bé, doncs, és la fotografia del nostre poble, és la imatge, és la història, és moltes coses i també pot ser doncs, mirant cap al futur, doncs, també pot ser un ingredient que depèn com lo tractéssim i depèn de quins usos hi poséssim doncs, fugir dels monocultius, o sigui, ni, la idea és que no siguin ni tots restaurants, ni tots locals de venda d'articles, no, sinó que hi hagi doncs, una certa varietat on doncs, poguéssim garantir que el màxim de temps possible en què els espais doncs, estiguin utilitzats. No? És com ara una cosa que és necessària o que ha sigut necessària, com és el Varadero, no? Però hem de fer tots una reflexió. El Varadero que tenim, el carro, l'escar, que surt als mapes, doncs, bé, doncs és una instal·lació que pot ser necessària, que és necessària, sobretot pel sector pesquer, però també hem de veure doncs, que és un espai que roman la majoria de les hores tancat. És un espai que tenim al bell mig del port, on doncs, fa una funció que és necessària, però que agafa moltes hores del dia, i això vol dir doncs, que el poble tampoc no se n'aprofita d'un espai tan important. No? I això ho tenim. I el que hem de fer és no caure en els mateixos errors que hem fet, sinó que aquelles noves obres que féssim doncs, tinguin uns usos adequats perquè puguin ser útils. Són llocs molt delicats perquè són llocs que són al vell cor del nostre poble, al vell cor del nostre moll, del nostre port. A la vegada també doncs, vam estar parlant de que els locals que tenen concessionats la cofradia de pescadors, de la raconada també de la Cova Llarga, doncs en aquells locals doncs, dels pescadors, doncs, també s'està fent una rehabilitació doncs, des de ports, perquè també doncs, era un lloc on doncs, bé, doncs, no estava bé, o sigui, estava pràcticament, podríem dir, en ruïnes, i també doncs, són aquestes coses que anem desencallant i que bé, doncs, des de l'Ajuntament doncs, estem molt contents de que pugui haver aquesta bona coordinació doncs, amb Ports de la Generalitat per a que poguéssim anar fent cada vegada doncs, un port com el que ens mereixem.
Uh-huh. Apuntava aquesta construcció, aquestes obres que s'haurien de fer a la zona de la Confraria Vella de Pescadors. Entenc també una mica en la línia de que cal mantenir una mica la façana marítima del municipi, cal mantenir una mica també l'estètica del municipi i no fer potser un trencament brusc, no? Entenc que ho apuntava així.
Sí, una mica és recollir una mica doncs, tot allò que pensem. Ara tenim una sèrie de dibuixos doncs, que es van propor.